De Sant Fructuós a Sant Pacià, l'actualitat de l'Arquebisbat de Tarragona i de l'Ateneu Universitari Sant Pacià.
Bon dia. Aquesta setmana l'hem començat amb la signatura del conveni entre la Generalitat i la Conferència Episcopal Tarraconense, per mitjà del qual les diòcesis amb seu a Catalunya i les comunitats religioses pertanyent a la Unió de Religiosos de Catalunya col·laboraran amb l'administració per tal d'incrementar el parc d'habitatge social al país. La manca d'habitatge és un dels primers problemes, els problemes de primer ordre de la nostra societat catalana, on gairebé el 25% de la població té algun problema d'exclusió social en l'àmbit de l'habitatge. Per tant, davant determinats béns que té l'Església, que a voltes queden encallats per manca de finançament o pel tipus de sòl o els seus usos que dificulten el poder construir qualsevol tipus d'habitatge, cedirà el seu ús a la Generalitat per tal que pugui establir les condicions idònies per a la construcció d'habitatges socials. Cal tenir en compte que l'Església ha procurat sempre pal·liar les indigències socials de la població. Cal recordar també l'ingent treball d'institucions com Càritas, el Centre Català de Solidaritat, Justícia i Pau, Mans Unides i altres organismes de pastoral social vinculats a l'Església que han batallat per diversos camps de l'exclusió social. Com a membres de l'Església ens hem de sentir orgullosos per aquesta bona notícia. En el programa d'avui també parlarem de patrimoni de l'Església, en aquest cas de patrimoni cultural, i és que el Museu Diocesà de Tarragona compta amb nous espais de reserves repartits entre els edificis del seminari, del futur Museu Diocesà Tarraconense i 5 sales de la Casa dels Concilis. Ens acompanyarà l'Andreu Muñoz, delegat de Cultura i director del museu, per explicar-nos-ho. També ens avançarà quins són els objectius en el proper quinquenni. A la segona part del programa contactarem amb la pianista japonesa Yoko Suzuki, que divendres 27 oferirà un concert a la cripta de la Sagrada Família de Barcelona. Serà l'acte cultural que clourà el Congrés Internacional Gaudí Art, Bellesa, Misteri, que tindrà lloc dimecres, dijous i divendres de la setmana vinent a l'Aula Magna de l'Ateneu Universitari Sant Pacià. La Yoko interpretarà, entre d'altres, dues peces composades per ella, una de les quals dedicada a Antoni Gaudí. Serà un petit homenatge a Gaudí. Després en parlarem. I amb aquest menú comencem. El Museu Diocesà de Tarragona compta amb nous espais de reserva repartits entre els edificis del seminari, del futur Museu Diocesà de Tarragona al carrer de Sant Pau, i 5 sales a la Casa dels Concilis. Aquesta actuació és la més destacada del Pla Estratègic 2021-2025 que acaba de concloure i que dona pas al nou quinquenni que finalitzarà l'any 2031. El fil conductor d'ambdós quinquennis és el gran projecte l'Acròpolis de Tarragona i les Arrels d'Europa, que ha de ser una realitat precisament l'any 2031. Ens acompanya l'arquitecte d'aquest macroprojecte, que no és un altre que el doctor Andreu Muñoz, delegat de Cultura i director del Museu Diocesà de Tarragona. Bon dia, Andreu, i enhorabona per la presentació d'aquestes noves sales de reserva.
Molt bon dia i moltes gràcies.
Per què era necessari tenir les obres ordenades i l'espai ideal per a elles?
Bé, primer tenim un problema, teníem un problema de conservació d'aquestes obres. Durant 34 anys, pràcticament estaven situats en uns espais de reserva que no presentaven les condicions òptimes, veritat, de seguretat, de climatització, i per tant era necessari habilitar uns nous espais per posar-les doncs, en les condicions que es mereixen. Primer per la conservació, segon per la seguretat, i tercer també perquè donen una visibilitat i poden doncs, facilitar la investigació a totes aquelles persones que estudien aquestes peces i que han de tenir una localització al més òptima possible.
Realment heu fet una revolució a la Casa dels Canonges i a la Casa dels Concilis, no?
Jo diria que sí, és a dir, era un dels grans reptes que ens havíem plantejat després de fer tota una reordenació de les sales del Museu Diocesà al voltant de l'espai del claustre de la Catedral de Tarragona, s'imposava fer doncs, aquesta reordenació. però és una reordenació i és una creació d'uns espais que ha costat molt, en un sentit doncs, mental, podríem dir, però també físic, no? Hem de pensar que el Museu Diocesà custodia ben bé unes 11.000 obres entre pintura, escultura, orfebreria, tèxtil, i s'havien de reubicar en unes noves sales, transportar-les en unes condicions òptimes, és a dir, que se tenien que fer intervencions per eliminar patologies, per exemple, per no anar als futurs magatzems, aquestes sales de reserva, malaltes. Per tant, els restauradors han tingut que fer totes unes operacions importants, reubicar-les, retopografiar-les, i això és un treball ingent. Aviam, un museu afronta una creació i un trasllat a sales de reserva, possiblement una vegada, anem a dir-ho així d'una forma fresca, cada 100 i pico anys. No és una tasca, és una tasca ingent.
I això ho heu fet amb un pressupost no gaire alt. Qui s'ha fet càrrec del cost de tot plegat?
Bé, sí, no és un pressupost alt, en el sentit en què aquí estem parlant que bàsicament les obres, també és veritat que encara s'han de millorar alguns aspectes, però fonamentalment tota aquesta operació ha costat a l'entorn d'uns 400.000 euros, dels quals nosaltres com a Museu Diocesà Arquebisbat de Tarragona hem posat uns 220.000, no? I la resta han estat subvencions del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, que certament hi ha una relació molt positiva, no només ens acompanyen amb la qüestió econòmica, sinó que també ens han facilitat en gran mesura doncs, un acompanyament tècnic. No? I això doncs, nosaltres com a museu i com a arquebisbat estem molt agraïts a aquest Departament de Cultura de la Generalitat.
Això és molt important. Per què el fons del Museu Diocesà de Tarragona és un tresor?
És un tresor perquè el Museu Diocesà, que en el fons encarna el patrimoni cultural de l'arxidiòcesi de Tarragona, que té una història extraordinàriament dilatada, entenem que és l'arxidiòcesi més antiga documentada de tota Catalunya. Per tant, custodiem un patrimoni des d'època tardoromana fins als nostres dies i més enllà, perquè també integrem intervencions fetes en la prehistòria. Aquí vam tenir doncs, un canonge molt important, arqueòleg, mossèn Serra i Vilaró, que va fer moltes intervencions en el territori. Per tant, en realitat acumulem material que va des del calcolític, l'època d'Abraham, Isaac i Jacob, fins als nostres dies, fins al segle XXI. Això fa que aquest patrimoni, que a més és molt singular, perquè són obres extraordinàries, des de la pinacoteca gòtica, tota la col·lecció lapidària, l'orfebreria, són peces singulars amb grans autors. La realitat també és que bé, ens dilatem en tot aquest procés de temps. Si li sumem, a més, el seu museu germà, que és el Museu Bíblic, que ja custodia una col·lecció bíblica que va des de l'època patriarcal fins a l'època paleocristiana, imagineu-vos el patrimoni cultural. Qualsevol que vulgui entendre la cultura cristiana de Catalunya, jo diria més de la península ibèrica, el Museu Diocesà és una referència necessària.
I som prou conscients de la importància de les obres de què disposem?
Jo crec que, d'alguna manera, tothom és conscient, perquè s'ha fet molta tasca de difusió, de transferència social del coneixement, però em dona la sensació que encara no amb la necessitat i amb la potència suficient, entre d'altres coses perquè cal visibilitzar encara molt més tot aquest patrimoni. Jo estic convençut que quan les diferents administracions, el públic, els estudiosos puguin visitar aquestes sales de reserva, podran veure en extensió tot el patrimoni cultural que custodiem, el que, clar, s'ha de sumar al que tenim també dispers pel territori. El Museu Diocesà no és el Museu Eclesiàstic de Tarragona, sinó de tota la seva arxidiòcesi amb una riquesa extraordinària. No som prou conscients encara.
Per què han de servir aquestes sales de reserva? Si es podrà veure alguna cosa que hi ha en aquestes sales en el futur?
Aquestes sales de reserva tenen una triple importància, no? Faciliten la conservació de les peces, són un autèntic repositori per tal de que les peces doncs, que són més importants, més significatives o que poden comunicar millor una idea puguin ser transferides en un futur al futur Museu Diocesà. O perquè en un determinat moment puguem fer una exposició temporal sobre una temàtica concreta i d'aquí una mica aquesta idea del repositori, no? Ens permet articular, transferir, traslladar aquestes peces. O perquè també fem intercanvis o peces que deixem a altres museus germans. I d'altra banda, la seva ordenació permet a l'investigador poder tenir una accessibilitat molt més còmoda i fer avançar també l'estudi que van des dels materials arqueològics als materials artístics, als històrics o als antropològics. És un museu realment molt transversal. Tota aquesta sèrie de funcions són les que han de complir aquestes sales de reserva. Això diem que són les entranyes d'un museu, no? I sí, es podran visitar, clar, és una visita que no es pot fer com la col·lecció permanent. Han de ser grups reduïts amb una motivació especial a complir una sèrie de mesures de seguretat, però sí que certament desitgem, no?, que puguin ser visitades i que puguin ser visitades per les nostres comunitats cristianes, que són, primer de tot, els usuaris i destinataris finals, però també per la societat en general, no? En definitiva, nosaltres també som receptors d'uns béns socials que després intentem retornar a la societat.
Hi haurà noves sales, doncs, en les quals algunes de les peces que s'han fet la restauració pertinent en el que sigui, vagin en unes sales on es pugui mostrar en el nou Museu Diocesà.
Efectivament, és a dir, si el dia de demà doncs, podem tenir el futur Museu Diocesà construït, clar, passarem d'un espai de 400 metres quadrats a un espai de més de 2.000 metres quadrats. Què significarà això? La capacitat, la potencialitat de multiplicar els béns que s'exposen permanentment pràcticament per 3. Molts d'aquests béns que són realment excepcionals, són importantíssims, clar. Hi ha materials de primera divisió, de segona, de tercera divisió i també de Champions League, deixem-ho dir així. Per tant, aquests materials aniran, efectivament, a aquestes sales. I en algun cas, per exemple, anirem renovant alguns materials en les sales permanents que avui tenim.
Parlem del 2031. Per què és tan important tenir-ho tot a punt per aquest any?
L'any 2031 celebrem una efemèride importantíssima. Són els 700 anys de la consagració de la Catedral de Tarragona l'any 1331. El patriarca Joan d'Aragó consagrava la catedral. Aquesta és una fita importantíssima per l'Església de Tarragona perquè podem dir que amb aquesta fita, l'any 1331, es va cloure un procés d'institucionalització en el que era el seu punt àlgid de la restauració cristiana metropolitana i primada de la nostra arxidiòcesi, amb el que representava pel propi territori, però també per Catalunya. Però alhora, en una societat teocràtica com era aquella, la consagració de la Catedral de Tarragona també té una fita en la història civil, en la història de Catalunya, molt important. A mi em dóna la impressió que tots hem de posar la mirada en aquesta efemèride per celebrar des de la doble dimensió eclesial i civil el que va representar aquest punt, no?, en la consagració de la catedral. I com ho podem celebrar? Jo sempre ho dic, hem de celebrar-lo fent pedagogia, però amb coses que quedin, és a dir, que tots els esforços materials i humans no quedin en unes festes que se dilueixen, no? Sinó que són efemèrides que han de donar l'oportunitat de consolidar projectes que quedin per les generacions futures. A Tarragona, tu, Òscar, ho has dit molt bé, no? Entre el projecte l'Acròpolis de Tarragona i el projecte del Museu Diocesà, podem oferir al futur un dels museus eclesiàstics més importants de tota la península ibèrica, que servirà per la cultura, pel turisme, per la dinamització de tot el nostre patrimoni i una ocasió i una oportunitat única, per què no dir-ho també, per engrescar econòmicament doncs, el territori. Perquè al voltant de tots aquests projectes que tenen un caràcter, un valor internacional, també pot aflorar moltes iniciatives que donin doncs, feina a la gent i que permetin dinamitzar una societat doncs, bé, més enriquida.
I com es pot fer possible? D'aquí depèn que pugui ser possible tot plegat.
Depèn de tres factors. Depèn primer de nosaltres com a Església de Tarragona. La convicció i la determinació de marcar-nos aquests objectius i fer un autèntic equip. Hauríem de ser un dream team en aquest sentit, amb totes les nostres forces i les nostres potencialitats. La capacitat de convicció, de seducció, de les administracions que han d'entendre que nosaltres som una entitat d'acord privada però que tenim una funció pública de primer ordre i que el que estem fent és un servei al país i ho estem fent des de fa pràcticament més de 1.700 anys. Ens ho creiem, però les administracions ens han d'acompanyar. I jo crec que també hem de fer una crida a que totes aquelles persones enamorades, no?, del patrimoni cultural, enamorades del patrimoni cultural de l'Església, del país, a través del mecenatge, totes aquestes empreses particulars que puguin, s'afegeixin a aquest gran equip, perquè entre tots, Església de Tarragona, administracions i mecenes, puguem construir aquest petit somni, que tampoc no és tan complicat, no ens ultrapassarà els 7 milions, 6 milions d'euros, encara no és moment de calibrar, però estem parlant de tot això. De veritat, un país no és capaç de rearticular el que és l'onfalós, el malic religiós i en gran mesura històric de tota Catalunya? Jo és una pregunta que llanço.
Espero que sigui possible i que aquesta pregunta tingui una resposta ràpida. Andreu Muñoz, moltes gràcies per posar-nos al dia de l'estat del Museu Diocesà de Tarragona, una veritable joia dels tarragonins i tarragonines. Que vagi bé, bon dia.
Un autèntic plaer, moltes gràcies.
L'actualitat de Tarragona.
Abans de contactar amb la pianista Yoko Suzuki, coneguem el més destacat de l'arxidiòcesi de Tarragona, la selecció, com sempre, a càrrec d'en Carles Verdou. Endavant, Carles.
Aquest mes de febrer s'ha completat el col·leccionable commemoratiu del 75è aniversari del Full Dominical. Es tracta d'una col·lecció de 12 làmines en què hi ha, d'una banda, una portada de la publicació diocesana d'algun moment rellevant de la vida diocesana i, d'altra banda, un comentari sobre el fet en qüestió. Així, a més de la portada del primer número de la Hoja Dominical del 1950, algunes de les portades que il·lustren les làmines són la del canvi del nom de la publicació cap a Full Parroquial l'any 1975, el novè centenari de la restauració de la seu metropolitana de Tarragona el 1991, l'obertura del Concili Provincial Tarraconense el 1995, la clausura de l'any jubilar de Sant Fructuós el 2009, la beatificació dels màrtirs del segle XX el 2013 o l'inici del sínode sobre la sinodalitat el 2021. La carpeta completa amb les 12 làmines es pot aconseguir gratuïtament a la llibreria de l'Arquebisbat. També s'oferiran làmines soltes per a completar les col·leccions en cas que en falti alguna.
Divendres 27 a les 5 de la tarda, la cripta de la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona acollirà un acte cultural que clourà el Congrés Internacional Gaudí Art Bellesa Misteri. Aquest acte comptarà amb el concert d'homenatge a Antoni Gaudí que protagonitzarà la pianista i compositora japonesa Yoko Suzuki. El repertori del concert inclourà diverses obres clàssiques, també de compositors catalans, i dues peces composades per la pròpia Yoko Suzuki. Concretament, interpretarà les titulades Esperança i Font de Llum, homenatge a Antoni Gaudí. Aquesta darrera és, com diu el títol de l'obra, un homenatge al venerable Antoni Gaudí, una persona a qui l'autora admira profundament. Yoko Suzuki, bon dia.
Bon dia.
Què representa per a ti Antoni Gaudí?
És un gran artista i genio que se comunica con la naturaleza. Hay muchos tipos de obras de Gaudí, pero para mí me impactan mucho sus construcciones inspiradas por la naturaleza.
¿Y por qué te inspira hasta el punto de componer obras dedicadas a él?
Le admiro mucho como un gran arquitecto y una persona que estaba con la gente de su alrededor, que era muy pobre, incluso utilizó como modelos a niños huérfanos en sus vitrales. Cuando estoy acompañando la misa en la Sagrada Familia, noto que su alma está aquí. Sus obras que arquitectura me inspiran para componer.
De hecho, tocas muy al lado de la tumba de Antoni Gaudí.
Sí, órgano está al lado. Sí, siempre mirando la tumba.
En el concierto del día 27 tocarás dos piezas, Font de Llum, Fuente de Luz. ¿Qué transmite esta en concreto?
La luz era muy importante para Gaudí. La Basílica de la Sagrada Familia es luz de cascada o de arco iris, y en la cripta es de fuente. El 10 de junio de 2016, el día del 90 aniversario de su muerte, hice un concierto de piano en la cripta de la Sagrada Familia. Esta obra, Font de Llum, homenaje a Antoni Gaudí, se estrenó ese día. Compuse inspirada por las luces que entran en la basílica y en la personalidad de Gaudí. Después, otra persona le puso la letra en catalán e hice los arreglos para coro de cuatro voces. Esta obra se ha cantado en muchos sitios, incluso fuera de España.
¿Y qué nos puedes avanzar del concierto del viernes 27 en la cripta de la Sagrada Familia, sobre el repertorio que tocarás?
Interpretaré primero obras clásicas, después compositores catalanes y finalmente mis obras. Explico un poco. Primero una obra de una compositora polaca, Tekla Badarzewska, titulada La oración de una virgen. La compuso cuando ella tenía 15, 16 años, pero no la apreciaba la gente por ser una mujer y además muy joven. Pero hoy en día es muy conocida, sobre todo en Japón, que utiliza esta música en muchos sitios. Es muy dulce y amable esta obra. Es una de obras preferidas de mi madre. Después, Sueño de amor, de Liszt. Esta obra es muy conocida en todo el mundo. Liszt también era un genio como pianista y como compositor. Además, era guapísimo, pues tenía muchas admiradoras. Pero a la vez era religioso, componía obras religiosas también. Después, Preludio de Rajmáninov. Esta obra se la conoce como Las campanas de Moscú. Es la pieza más conocida de sus obras de piano. Pienso que Gaudí imaginó las campanas de la Sagrada Familia sonando musicalmente para todo el mundo. Siguientes son tres compositores catalanes que vinieron en la misma época que Gaudí. Son muy distintos estilos de música. Asturias de Albéniz es muy melancólica y muy rítmica. Alegro de concierto de Granados es muy romántica. Dos canción y danza son base de la canción popular catalana. Después, dos obras mías. Primero, Esperanza. Pienso que Gaudí tenía muchas dificultades para construir la Sagrada Familia y no sabía cuándo acabaría. Esta obra fue una improvisación para animar a una persona que estaba muy triste. Y final, Font de Llum, homenaje a Antoni Gaudí, que ya he explicado antes. Espero que os guste el programa.
Espero que sí, de presenciarlo personalmente.
Gracias.
Antes comentábamos que habitualmente sí. acompañas a las misas con el órgano en la cripta. ¿Qué significa tocar para Gaudí?
Como he dicho antes, yo noto su alma aquí en la cripta. Además, el órgano está al lado de su tumba. Es un honor dedicar la música que interpreto a Gaudí.
Yo creo que tú llegaste a Barcelona en el año 2001. ¿Por qué eliges esta ciudad y cómo te encuentras en ella?
Vine por la música española. Admiraba mucho a la gran pianista Alicia de la Rocha. Quería trabajar con ella. Era mi sueño y lo conseguí. Ya llevo 25 años en Barcelona. Me siento en mi tierra.
Tu titulación musical es de un nivel alto, ¿eh? ¿Qué te aporta la música?
Gracias. Bueno, siempre vivo con la música. En mi cabeza siempre está sonando algo. Cuando oigo algún sonido, automáticamente estoy analizando las notas y lo hago sin querer.
¿El hecho de admirar a Antoni Gaudí y la razón principal de su obra te ha convertido en una mejor cristiana? ¿Te ayuda a alimentar tu fe?
Antes de nacer ya estaba en la iglesia, porque mi padre es pastor de iglesia. Dios siempre está conmigo y pienso que Él me envió a conocer a Gaudí. ¿Qué te parece?
No, me parece muy bien. Me parece muy bien y ha sido muy, muy generoso contigo porque evidentemente lo tienes bien cerca y puedes
claro,
tocar,
estoy muy agradecida.
Yo con el próximo 10 de abril en el Círculo de Reus podremos verte de nuevo en un concierto todavía más gaudiniano. ¿Qué tienes pensado ofrecer al público de Reus?
El programa es parecido al que tocaré el 27 de febrero en la cripta, pero estrenaré otra obra dedicada a Gaudí en Reus, donde nació él.
¿Y qué será? Explícanos algo.
Bueno, todo igual, admiración y dibujando de su personalidad y sus obras, y me encantaría dibujar por las notas de música y todo, sobre todo homenaje por mi admiración para él. Te digo el título se llama Piedra Eterna.
Ilustrador, el título de esta
¿sí?
obra.
Bueno, espero que os guste a todos.
Y tanto que sí. Nos reencontramos, si Dios quiere, el viernes 27 a las 5 de la tarde. Sí. En la cripta de la Sagrada Familia y el día 10 de abril en Reus, sobre todo. También.
Muchas gracias.
Que vaya muy bien.
Igualmente, fin de día.
Buen día.
Muchas gracias, buen día.
Aquesta setmana a Sant Pacià.
Com ja esmentàvem a l'entrevista que ens acaba d'oferir la Yoko Suzuki, que serà l'encarregada de fer l'acte cultural de tancament, us recordem que dimecres vinent, 25 de febrer, comença el Congrés Internacional Gaudí Art Bellesa Misteri, que organitza l'Ateneu Universitari Sant Pacià fins divendres 27. Durant aquests tres dies, professors d'universitats i d'institucions acadèmiques d'arreu d'Europa aprofundiran en la dimensió artística, espiritual, intel·lectual i humana d'Antoni Gaudí. Posaran en diàleg arquitectura, pensament, litúrgia, natura i modernitat a través de ponències, taules de debat i mirades diverses que ajudaran a comprendre per què l'obra gaudiniana continua interpel·lant el nostre temps. Convidaran a pensar la bellesa, el misteri i el sentit profund de la creació com un camí de coneixement i d'experiència compartida. La conferència inaugural la impartirà el cardenal Gianfranco Ravasi, antic prefecte del Pontifici Consell per la Cultura del Vaticà. També hi participaran la catedràtica emèrita de la Universitat de Barcelona i membre del CAGIC, Mireia Freixa, el comissari de l'any Gaudí, Galdric Santana, els professors Chiara Curti, Rosa Ribas, Jordi Font, Francesc Torralba, Pere Fullana, Armand Puig i l'italià Ciro Lomonte. Les inscripcions encara són obertes. Els interessats poden fer-ho a través del web de l'Ateneu a edusantpacià.cat o bé presencialment a la secretaria de la Facultat Antoni Gaudí. Arribem al final del programa d'avui. Us donem les gràcies una setmana més per la vostra companyia i la vostra fidelitat. Rebeu, com és habitual, una salutació ben cordial d'en Santi Grimau des de la realització tècnica, d'en Carles Verdou des de la redacció i de qui us parla, Òscar Verdagí. Ens retrobem, si així ho voleu, d'aquí a 8 dies. Moltes gràcies per acompanyar-nos, que acabeu de passar un molt bon cap de setmana. Bon dia.